Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Nada la Vilaria. Ding-dong, jazz, nada son dis de disfrutar. Ding-dong, don, ding-dong, escolta lo que vol dir de Radio Vilaria, Vilaria. Segur que t'agrada recordar què ha passat aquest any. Ding-dong, ding-dong, tenim a Vilaria. Un arbre que té les boles més grans que el sol. Diuen que són les més grans del món. La plaça per la nit s'il·lumina, resplendeix i brilla. Tots miren sorpresos les boles, quina mera vella. Ding-dong, ding-dong, ja és Nadal a Vilaria. Ding-ding, ding-dong, així sap el batall del nostre campanar. Ding-dong, ding-dong, ja és Nadal.
Molt bon dia. Ja ha arribat el dia. Avui estem a 31/12/2005. Són les 12:01. I avui acomidem l'últim dia de l'any, conegut com a nit de Cap d'Any. Tots sabeu que el 31 de desembre simbolitza el tancament d'un cicle, amb metes i propòsits i assolir durant l'any vinent. A Vila-real, esta nit s'estrena en una macrofesta. Bueno, esta nit, no? A partir de les 6:30 de la vespera ja es començarà el tardeo al voltant de l'estadi de la Ceràmica, on ja mos dia ir regidors oportuns, Míriam Caravaca, que ja havien venut més de 1.700 tíquets i que i la intenció d'anar era de més gent. O sigui, encara se preveu que se plene la plaça. Tinc que dir-vos que faran 9 graus de temperatura a aquestes hores. O sigui, abrigueu-vos una miqueta, fa fresqueta, però bueno, no és ixe fred encara, aunque al llarg de la nit segurament aniran baixant les temperatures. Però bueno, la fecha que és, no és res d'estranyar que tots portem un abrigo i portem alguna prenda d'extra per aquesta nit tan especial. Pues, com és l'últim any de tancar, pues, la gent està decidint anar a fer les últimes compres. Així al centre del mercat està a rebosar, el sol, aunque està entre visto i no visto, però la gent té ganes de despedir-se dels amics, d'anar de compres d'última hora, de la cervesa en l'amiguet o la família que fa temps que no la veu. Aixina que animem a la gent a que disfrute l'últim dia de l'any perquè serà irrepetible, mai millor dit. Com sempre, vos conto una anècdota i avui no volia passar, conta-vos una més. I avui vull parlar d'una dona escocesa, li diuen Joy Milne, que tenia un poder estadounidense, tenia un super olfato. Vamos, era tal l'olfato que tenia que 12 anys antes de que al seu home li diagnosticaren Parkinson, ella va detectar en ell que emanava una olor a madera. Més tard, els metges de l'hospital li van fer una prova a esta dona a veure si era i tenia aquesta virtut de descobrir aquest don, i va detectar, li van ficar persones i va detectar a tots que tenien Parkinson, inclús a un que menys se van enganyar, en un que va dir que era l'únic que no tenia. Però sabeu la curiositat de la història? Que 12 anys més tard aquest home va agarrar Parkinson. I com no anem a acabar l'any en la paraula cap.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
paraula cap procedeix del llatí caput, a on feia referència, en primera instància, a la part superior del cos humà i dels animals. Però per analogia o a través de processos de metaforització, esta paraula ha passat a usar-se amb molts altres significats. El cap és, efectivament, la part més prominent de qualsevol objecte. I en eixe sentit, per exemple, diem agulla de cap. També usem cap en sentit figurat per a referir-nos a un nucli de població que té una importància administrativa superior a la d'uns altres dels voltants. I així diem que Xàtiva o Cocentaina, per posar només dos exemples, són caps de comarca. Referit a persones, el cap d'una organització és el que té la responsabilitat de prendre les decisions més importants. En el nostre vocabulari tradicional tenim l'expressió cap de colla per a referir-nos a la persona que dirigeix un grup de treballadors i més modernament cap de llista o cap de govern per a qui encapçala una llista electoral o per a qui ostenta la màxima responsabilitat d'un govern. Però la paraula cap designa, a més, l'extrem d'un objecte allargat. El cap d'una corda és, per tant, qualsevol de les dues puntes. Eixe mateix valor de cap també el tenim en la nit de Cap d'Any, en referència a l'última nit de l'any, i el dia de Cap d'Any, que designa el primer dia de l'any. El final d'un període i el començament d'un altre es fonen en un gojós abraç lexical. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua els desitja que acaben de passar bé l'any que deixem i que comencen millor encara l'any que comença. Bon Cap d'Any!
Dia de normalització lingüística de l'Ajuntament de Vila-real. Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
¿Y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Viu el Nadal a l'Alcora. Sent l'ambient que omplis carrers, prova la millor gastronomia, troba el regal que busques i deixa't impregnar per la màgia d'aquestes festes. Pista de gel, música, cultura, comerç, esport, la genuïna Albà i una agenda repleta d'il·lusió per als més menuts. Consulta programació en l'alcora.es. Junts fem Nadal. L'Alcora viva.
Comença el 2026 disfrutant del nostre esport, de la nostra pilota valenciana, al Trinquer de Vila-real i al Trinquer Municipal, este divendres, dia 2, a les 6:30 de la vesprada, partida de Trinquet entre Pablo i Mañas contra Vicent i Rubén. Recorda, disfruta de la pilota valenciana al Trinquer de Vila-real, divendres, dia 2, 6:30 de la vesprada.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
Desde que mi madre vive en Domus Vivi La Real, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vivi La Real, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vivi está a tu lado.
Este invierno, Mode Multiópticas presenta su nueva colección de gafas y accesorios. Ven a descubrirla y llévate 2 gafas progresivas Mode alta tecnología por solo 239 euros. Las últimas tendencias en diseño con la mejor calidad y al mejor precio. Solo en Multiópticas.
¿Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vila-real, al 696-085-690.
Neurovila, el centre neurorehabilitador de Fundació Caixa Rural Vila-real, dirigida a la població amb dany cerebral adquirit i altres patologies d'origen neurològic. T'ofereix teràpies individualitzades, taller de memòria i taller per activar la ment a través del llenguatge. Informa't en www.fundaciocaixarural.org.
Sí, avui s'acaba un segle, que és el 31 de desembre, i s'acaba el segle del 2025, però a partir de demà serà el 2026. I així tenim a Héctor García Rochera, que és professor de valencià a l'Institut de Vila-roja d'Almassora, però amunt és graduat en Història i Patrimoni, i el qual pues, ve a contar-nos... Bueno, primerament, bon dia.
Hola, molt bon dia, Lluís.
Primera, pues ve a contar-vos això, que a partir de demà hi vida i durant tot l'any següent hi haurà diferents efemèrides, dies senyalats al calendari que els que tinguem una miqueta d'interès en el món cultural, en el món de la història o en el moment de qualsevol segle estan marcats com a dies referents per a aquestes efemèrides. I també volguera ell contar-vos una miqueta que nosaltres sí, acabem l'any avui, però en altres cultures, contamos una miqueta en les altres cultures que no van al mateix rellotge que portem nosaltres.
Bé, primer hi ha que dir que el calendari actual realment és una herència romana. La distribució actual en uns 12 mesos amb 30 dies, 31 dies, és algo que ve d'època de la República Romana. Sí que és veritat que al segle XVI el papa Gregori va fer una sèrie de càlculs que van parecer que hi havia un cert retras amb el calendari i la posició del sol, etcètera, etcètera, i va haver una xicoteta modificació. Per això diem actualment que tenim en Occident el calendari gregorià, en honor a aquest papa del segle XVI que es va donar compte d'aquest la xicoteta diferència entre el calendari i els dies que no quadraven exactament. Per això cada 4 anys afegim un dia més al febrer. L'any anterior, o sigui, fins al segle XVI, se seguia el calendari julià, que era el que venia directament d'època de la República Romana i que l'havia fet, com diu el nom, Juli César, i que encara avui en dia l'Església Ortodoxa encara el segueix. Per exemple, ells celebren el Nadal el dia 6 de gener, per exemple.
Sí, ve a ser quasi una setmana després de quan acabem nosaltres, que això sol ser, la ortodoxa sol ser en països com Rússia, sí. El que és l'Europa de l'Est.
Sí, sí. Però, clar, el calendari gregorià és el calendari oficial de la cultura occidental cristiana. Sí que és veritat que és el dominant en tot el món, però que cada cultura al llarg de la història ha tingut el seu, la seva forma de medir el temps, els dies, el calendari. Jo només m'agradaria dir tres, per curiositat. Avui tanquem el 2025 i comencem el 2026, però que sapiem que, segons el calendari islàmic, val, estem en l'any 1447 de la Hègira. Què significa això? Que la Hègira és el moment de la fugida, en el qual Mahoma i els seus col·laboradors tenen que fugir de la Meca i es refugien a la ciutat de Medina. Això és l'any 622 després de Crist i això seria l'any 1 dins del calendari islàmic. Després, una altra cronologia que tenim també és des de la fundació de Roma. És una cronologia que fins a l'època medieval encara n'hi havia molts historiadors i molts monestiris que encara seguia. Aquesta cronologia es diu Ad Urbe Condita, és a dir, des de la fundació de Roma, i estaríem actualment en l'any 2779 des de la fundació de Roma. I per curiositat, un altre calendari, aquest és un poc especial, la veritat, que és el calendari Gutche.
Ui.
Que és el calendari Gutche. Calendari Gutche és el que estava en vigor fins fa un any a Corea del Nord. Val? Saben que Corea del Nord és una dictadura familiar dirigida per la família... bueno, l'actual és Kim Jong-un.
Kim Jong-un, sí.
El cas és que aquest calendari comença... estan en l'any actualment 115. Perquè compta des del naixement del fundador del país, Kim Il-sung. I això seria el calendari Gutche. Kim Il-sung, bueno, pareix ser que ha hagut algun... No és una cosa que tampoc està molt... Perquè no és un país molt transparent. Pareix ser que l'any passat va deixar d'estar en vigor aquest calendari i està el calendari occidental en vigor. Per tant, com a curiositat que sapiguem que fins a aquest any, o sigui, el temps el media el naixement del fundador del país.
Jo vull fer un comentari un poc de maldà. Jo, si Trump s'entera d'això, jo segurament sí. Als Estats Units, a partir de l'any que ve, que porta dos anys, sí. L'any que ve serà l'any 2, Trump, no? Després de Cristo.
A veure, hi ha que dir que en l'època de la Revolució Francesa ja va passar, els jacobins ja van eliminar el calendari cristià i van començar a comptar amb un nom dels mesos descristianitzats i dies de la setmana descristianitzats i comptant des de la naixement de la República Francesa. O sigui que ja...
Intents d'estos
hi han hagut al llarg de la història, sí.
Gent egocèntrica també, no?
Sí, ja.
I ara, més o menys, anem a partir... Ara, el mes de gener, què és el que ens podem topetar? Ara?
Mireu, demà, per exemple... farà 40 anys que Espanya forma part de forma oficial de la Unió Europea. Val? No pot faltar entrar en què significa la Unió Europea, l'entrada d'Espanya a la Unió Europea. O sigui, possiblement siga una de les majors transformacions econòmiques i socials que ha tingut aquest país. També va suposar l'entrada d'Espanya a la cultura europea després de la dictadura. També va significar, sobretot per algunes parts d'Espanya, l'arribada de subvencions, sobretot per a l'agricultura, subvencions també per al tema del transport públic, per exemple, l'alta velocitat, i que sapien que avui en dia alguns projectes, per exemple, així en la província de Castelló, estan sent financiats per la Unió Europea, com per exemple l'accés ferroviari al port de Castelló està finançat per fons europeus.
I que 40 anys després n'hi ha escatxent que cada vegada vesquen com una mala idea el pertenèixer a aquest col·lectiu, quan els inglesos són els primers, els britànics en aquest cas, són els primers que segurament la majoria s'estiguen arrepentint ja en el moment que va eixir del Brexit. O sigui, no té que ser tan roïn per quan ells han vist anys després de que se pensaven que seria millor estar fora que dins la situació en la que estan.
Hi ha que dir que actualment Espanya és la quarta economia dins de la Unió Europea, després de Alemanya, França i Itàlia. La veritat és que té un paper molt important en Espanya dins de la Unió Europea. També hi ha que dir que aquest gener Barcelona va ser, serà designada capital mundial de l'arquitectura per la UNESCO, en tot el que suposa de conferències, festivals, exposicions, etc, etc.
Tal vegada siga el motiu per lo de Gaudí, no? Que ja, diguem,
sí, sí, després veurem per a mi el motiu, que és el tema del centenari de la mort de Gaudí. Després, el dia 12 de gener, tindrem con la efemèride del 75 aniversari de la mort d'Agatha Christie.
Wow.
Val? L'escriptora britànica va morir en Torquay en el 1890, va morir en Wallingford en el 12 de gener de 1976. Agatha Christie ha estat recopilant que va escriure 66 novel·les policials, 6 novel·les rosa, són, podríem dir, de temàtica romàntica,
val?
I 14 contes. Per curiositat, ella va tindre ja molt reconeixement en vida. O sigui, ja als 30 anys era una persona reconeguda en Anglaterra i que les seves obres han aportat, jo què sé, jo no sé, però sèries, pel·lícules, o sigui, adaptacions, remakes, i també jo crec que diria que, crec que inclús en vida ja van fer alguna pel·lícula i sèrie vivint ella. O sigui que, sí, sí. A més va tindre una vida molt dissoluta, molt coneguda, o sigui que un descrea... Ella, òbviament, les seves novel·les policials estan protagonitzades per Hercule Poirot, i també és la creadora de Miss Marple. Val? Hi ha que dir que, com a curiositat, el 1971 va ser designada dama comendadora de l'Orde de l'Imperi Britànic per la reina Isabel II.
Són la institució quasi que la més alta, no?
Sí,
que se li
pot
donar.
Sí, sí, sí. Després, també el 27 de gener, tindrem el centenari de la mort de Giuseppe Verdi, del compositor italià. Val? Hi ha que dir que el compositor Verdi va tindre una vida prou llarga, val? I és possiblement el compositor italià més conegut, val? Sobretot d'òperes.
I és que crec que va ser el que va introduir la llengua italiana en el món de l'òpera, quan estava l'alemà com a llengua...
Sí. Primer era el francès, en el segle XVIII, després l'alemà, i després entraria l'italià. Per exemple, no sé, és que tenim obres tan importants de Verdi molt conegudes. Sí que és veritat que hi ha que dir que Verdi, a diferència d'altres compositors italians anteriors, val? Rossini, Puccini, etcètera, etcètera, té una vinculació politico-nacionalista en Itàlia, perquè coincidís amb el moviment del Risorgimento i coincidís amb la reunificació italiana. Per tant, per als nacionalistes italians, Verdi és com la veu, el compositor, el que d'alguna forma forma part de la creació de la nació italiana.
És que jo crec que, no recordo el nom de l'òpera en concret, però n'hi ha una cançó que va ser l'himne oficiós dels italians, perquè és, que crec que era contra l'imperi austro-húngar.
Si pot no, ser, perquè durant la guerra de... I... Sí, la reunificació italiana va lluitar contra l'imperi austro-húngarès, que tenia ocupat l'actual Venècia.
Correcte.
I també durant la reunificació italiana també un personatge molt important va ser Garibaldi, que ell va pel sur. O sigui, l'actual Nàpols està governada per uns familiars de la dinastia dels Borbons que s'expulsen. Els seguidors de Garibaldi, que eren republicans i pràcticament socialistes. Sí, sí. Després, en febrer, tenim algunes eleccions autonòmiques en Espanya. Tenim el 8 de febrer eleccions autonòmiques en Aragó. Després, en març, tindrem en Castella i Lleó. I al llarg de l'any és possible que en Andalusia veurem els resultats electorals, a veure si hi ha canvi de govern o no,
sí,
en aquestes autonomies.
Sol ser a raïs dels resultats de les anteriors si s'animen a fer l'altre.
Hi ha que dir que sí que és veritat que en Andalusia és important perquè és la que és de les més poblacions, la que
més
té més població té, i després és de les autonomies que de més diputats té al Congrés.
Prou important. Un president de govern, fàcilment.
Sí, sí, sí. Després, en febrer, el 1 de febrer, serà el 175 aniversari del naixement de Mary Shelley, ¿Qui és Mary Shelley? Mary Shelley és l'escriptora de possiblement una de les novel·les del segle XIX més importants i que tots coneixen per les adaptacions cinematogràfiques, que és Frankenstein o el moderno Prometeo. Yeah. És veritat que Mary Shelley no és molt coneguda, però òbviament el llibre del Frankenstein i les seves adaptacions cinematogràfiques són superimportants. Hi ha que dir que fa uns mesos se va estrenar de la mà de Netflix i de la mà de Guillermo del Toro una nova adaptació que ha tingut prou d'èxit. Sí que és veritat que és més fidel a la novel·la que altres que han hagut fa anys. I també hi ha que dir que Mary Shelley és important, a part de per ser l'escriptora de Frankenstein, perquè també hi ha una certa llegenda de com s'escriu el llibre, que pareix ser que hi ha una reunió en Ginebra, en una caseta, en un llac, on està ella, un poeta britànic, Lord Byron, que és molt conegut en Anglaterra, hi ha dos o tres escriptors, una nit de tormenta, a veure qui se crea aquesta història. Està un poc mitificat també la creació d'aquest llibre.
Té aquesta simbologia, no?
Sí. Però també és important qui és la mare de Mary Shelley. La mare de Mary Shelley és Mary Wollstonecraft, que està considerada una de les primeres filòsofes feministes. Ella va escriure, crec que és en 1799, un manifest, un llibre que es diu Vindicació de los Derechos de la Mujer. Hi ha que dir que s'escriu aquest llibre quan està en França acabant la Revolució Francesa. Mm. Val? I que Mary Wollstonecraft veu que els drets del ciutadà i de l'home han sigut escrits, és a dir, en paper, en França, val? Però que no estan els drets de la dona.
No apareix, com a...
no apareix. I a més, ells, que són de família britànica, veuen que la revolució industrial en Anglaterra, sí, la massa obrera no només la forma part dels homes, sinó que també les dones. També en febrer, del 6 al 22 de febrer, tindrem els Jocs Olímpics d'hivern en Milán i en Cortina d'Ampezzo, que això són els Alps italians. Ho podem veure en televisió, crec que és en Teledeporte, i crec que hi ha 16 atletes espanyols que competiran en els Jocs Olímpics d'hivern. Després, el dia 17 de febrer, se publicarà el llibre Un himno a la vida, que són les memòries de Giselle Pellicot. Qui és Giselle Pellicot? Giselle Pellicot, algun podreu recordar, que és aquesta dona que, desgraciadament, el seu home la drogava en casa i apareix sempre allí homes, i la dona va ser violada durant aquesta...
Una fuga de anys, i molta gent.
Ella ha escrit un llibre de memòries, va contar-ho tot, ha dit, va desmantelar i va contar-ho tot el que sap. Anem a veure en aquest llibre, perquè ella va dir que va contar-ho tot. A veure en aquest llibre... En França, com serà rebut, la veritat?
La història està, el contar-lo tot, però lamentablement se passava el drogar i dormir.
Sí, és desgraciadament...
Que també...
Sí. Després, en mes de març, el 24 de març, se complirà el 50 aniversari del cop d'estat en Argentina de Videla. Val? Sí que hi ha que dir que és possiblement una de les últimes dictadures que va haver en Llatinoamèrica junt a la xilena, durant el que és procés, que ells se van autodeterminar com proceso de reorganització nacional, però bueno, també la dictadura Franco seria si mateix a Movimiento Nacional, però bueno,
sí, són gasten similituds, sí, en paraules, sí. La qüestió que
Videla era molt seguidor de Franco. Tenia certa admiració pel franquisme. Igual que Pinochet, que de fet va vindre a l'enterro de Franco.
Lamentablement, a aquestes persones i a les víctimes de les tortures d'estos dos, també, sí. Lamentablement, encara estan sense...
Sí que és veritat que en Argentina, que la dictadura va començar en el 76 i va acabar en el 83, no és una dictadura que dura tants anys com la de Franco, així que va durar pràcticament 40, però que se té calculat que van desaparèixer 30.000 persones.
i que el Mundial que se va sí, a realitzar en Argentina...
El Mundial del 78...
Aixina com Franco va gastar l'Eurovisió per blanquejar el règim, este va gastar el Mundial, que damunt va guanyar Argentina.
Sí, hi ha que dir que en el 1978 es va celebrar el Mundial en Argentina, va utilitzar allò com una espècie de campanya de màrqueting, de vendre la dictadura, bueno, de blanquejar la dictadura als ulls de la premsa internacional... 30.000 desapareguts en apenes 6 anys de dictadura és una burra.
Sí, i damunt, si la gent no ho sap, un dels sistemes de fer-los desaparèixer eren avions.
Sí, els vuelos de la muerte.
Els vuelos de la muerte i estirava vius i estirava la mar.
Sí que és veritat que la dictadura acaba... Bueno, tenia que dir que en els anys 70, finals dels anys 70, des de finals dels 60 fins a principis dels 80... Hi ha prou dictadures en Llatinoamèrica perquè des de Estats Units se posa en marxa la CIA, això està més que demostrat, o sigui, no és una conspiració.
És que a més, país que s'estiga repetint ara mateix el cuento o tenen por de que torni a repetir-se.
Sí, però ara són admiradors, no fa falta forçar-ho des de Washington.
Ja, ja.
En aquell moment se va posar en marxa una operació que se diu l'Operació Condor, que era l'Operació Condor, una operació que estava finançada per la CIA en el qual en Panamà, que era un país pràcticament satèl·lit dels Estats Units, hi havia una acadèmia militar on militars d'aquests països anaven a formar-se en tàctiques de lo que diuen, en aquell moment diuen, contrainsurgència. Mm. És a dir, intentar o crear governs títeres de Washington o directament fer un cop d'estat, com per exemple en el 73 el de Pinochet, per a crear governs afins als interessos dels Estats Units. Això està reconegut per militars, o sigui, que no és una conspiració que estigui dient jo així, o sigui, està més que documentat que l'operació Condor va existir, o sigui, que, i que el seu objectiu era dominar els països de Llatinoamèrica. O sigui, que... Sí que dir que la dictadura argentina, a diferència d'altres que han hagut en Llatinoamèrica, cau per la guerra de les Malvines, val? Perquè la dictadura en l'any 83 econòmicament no va molt bé.
Volien buscar un culpable exterior.
Sí, això és prou habitual, val? Sí. Igual que en Espanya en la dictadura de Franco sempre se tirava la culpa al comunisme i etcètera, etcètera. Aquí se tiren la culpa als britànics, s'inventen de repent el tema de les Malvines. La guerra és un fracàs, o sigui, no pots lluitar contra la marina britànica, és impossible. A més, a Margaret Thatcher li va de perles perquè també estava en una mala situació econòmica, en sí, vagues,
en vagues del
carbó, de la mineria en Anglaterra. Humilla Argentina, la població argentina aconseguís acabar amb la dictadura i els diferents Videla i els diferents ministres militars són juzgats, crec que és l'any 90 i algo. Són juzgats i condenats a penes de presó.
Que el Milei, tornem a lo de antes, sí. 50 anys després torna
mirador de la...
Sí, i torna a reivindicar les Malvines com a isles
sí,
argentines.
Ja. Després, en abril tindrem el 20 aniversari de l'arribada de Facebook als nostres mòbils, val? De l'aplicació de Facebook. Sí que és veritat que aquest any una directiva de Facebook, li diuen Sarah Wynne Williams, ha escrit en una revista que es diu Careless People. No, mentira, això és el títol de l'article, Careless People, o sigui, gent sense sentiments. Que el que ella va, quan va treballar en aquell moment en Facebook, volia crear una aplicació per a connectar les persones, s'ha donat compte que és un projecte guiat per persones poderoses. De fet, ella ja no segueix en la companyia, aquesta xica. I després, el dia 21 d'abril, haguerà suposat el centenari del naixement de la reina Isabel II. Recordem que la reina Isabel II va tindre el segon regnat més llarg de la història després del de Lluís XIV en França, en el segle XVII.
Ahir en el top 10 estaria Jaume I també, que
sí,
també va viure...
Després vos ho diré perquè ho tinc ahir també apuntat.
Vale.
Sí, 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 sí. Però Isabel II, el segon regnat més llarg de la història. Després, en maig...
I gràcies a la ginebra, diuen.
És possible. O al whisky escocès, és possible. Sí, sí. Li agrada molt anar a Escòcia, va al moral. Sí, sí, sí. En maig, el 4 de maig, el diari El País farà 50 anys. val? Un dels diaris més importants que... De la transició. De la transició, sí. Després, hi ha que dir que el 12, 14 i 16 de maig es celebrarà el Festival d'Eurovisió a Viena. Sabem que Espanya no participarà, Radio Televisió Espanyola no transmitirà el festival i pareix ser que s'ha sumat Islàndia, Irlanda, Eslovènia i Països Baixos al boicot a Israel. Veurem com acaba la cosa.
N'hi ha algun país, per exemple Portugal, quasi que el 90% dels que participen
en
el seu Benidorm no Fest, que no se concedirà, diu que no volen anar, com que no sé qui anirà a cantar, si el director de la cadena o...
Sí, no sé, ho posaran un intel·ligència artificial a algú allí, no sé. Sí. Després, el juny, començarà el DNU... el 11 de juny comença la Copa Mundial de Futbol, que es juga aquest any en tres països, en Canadà, Estats Units i Mèxic. El primer partit d'Espanya serà contra Cabo Verde. Anem a veure com serà aquest Mundial. Si no m'equivoco, crec que és l'edició que més països juguen de la història. És un format un pelín diferent. Sí que és veritat que Donald Trump ha posat molt d'esforç per a promocionar el futbol i la Copa Mundial. Anem a veure com resulta la
cosa. La FIFA ha preparat més pilotes i més medalles perquè este home, sí, que és una miqueta clectòmano.
Infantino, el president de la FIFA, perquè siga novio de Donald Trump, perquè li va donar un premi en or, després una medalla en or... És que no, ja no sé què li falta...
Li va donar una medalla d'honor perquè en una entrega de medalles la primera va se la fica a la butxaca que ese home, no sé, pa saber qui a qui representa és una miqueta un poco friki, però bueno, sí, és una opinió personal.
Ja. El cas és que el 14 de juny se celebrarà el 40 aniversari de la mort de Jorge Luis Borges, de l'escriptor argentí, val? Està llegint que pareix que volen fer com una espècie de recopilació de llibres, conferències sobre aquesta figura. Sí que és veritat que Jorge Luis Borges és una figura perimediàtica, bueno, en Argentina és molt conegut, però també és una persona que té un poquet luces i sombres, val? Perquè va tindre èpoques. Va tindre èpoques que va ser procomunista, després va defensar la dictadura de Videla, no sé si per conveniència o per admiració real, no ho sé, però després relacions, el tema de les dones, un poquet misogínia perquè en les dones, segons la seva obra, no hi ha dones, les relacions que apareixen de les dones...
no són molt...
és a dir, no és, comparat a altres escriptors llatinoamericans de l'època, el tema de les dones, Jorge Luis Borges està un poc a la sombra, la veritat. Després, el 23 de juny, val? Se celebrarà el 10è aniversari del Brexit. Val? Ja sabem que Boris Johnson, el partit ultradreta UKIP, liderat per Nigel Farage, va començar una campanya per a eixir el Regne Unit per abandonar la Unió Europea. Val?
I que el president actual no vol entrar perquè no quedaria, diguem, mal, però que sí que està lligant cabos, no?, per a que tornen a fer Erasmus, diguem que sí. No estamos dentro, però com si estuviéramos, no?
Jo vaig a dir una cosa. Nosaltres som una zona taulellera, les nostres empreses tenen molta relació amb la indústria britànica, són compradors de molta ceràmica, de fet, molts banys, i cada vegada més taulells se compren. En Anglaterra se posa cada vegada més taulells, ja no se posa tan boqueta i coses d'estes, i se compra d'ací. Molta gent d'ací de Vila-real estava de representant en Londres, en Manchester, i anaven al seu DNI. Ara t'escanen un passaport. Problemes en la frontera. N'hi ha molta opció població britànica en la zona d'Alacant.
Sí, no? El turisme...
Jo crec que els van vendre la moto amb el tema de la immigració, que si siguen de la Unió Europea no tindrien immigració. I això és mentira.
I de fet estan tirant mà de la Commonwealth, de països... Sí, ara
sí, les antigues colònies i tal.
Perquè no tenen més remei, perquè s'han donat compte que es fa falta mà d'obra.
I, no, de fet, jo, per exemple, en Londres, per exemple, va haver molta... Per exemple, en els anys 80 va haver molta immigració polaca a Anglaterra. Sobretot el tema de la mineria i la indústria, era molta gent, molta mà d'obra polaca. I aquesta gent És veritat, sí, molts ja són nacionals britànics, però molta, hi havia molt de transport entre Polònia i Anglaterra, també, o entre França. És que, no sé, jo crec que el tema del Brexit, jo crec que és un possiblement dels pitjors fracassos.
Però, en estadística s'ha demostrat que és la població major, en el referèndum, la població
major... Sí, les zones rurals.
I les zones rurals que... Jo no dic en tot el respecte, no? Però no estan acostumats a relacionar-se, a viatjar, no estan acostumats a la modernització.
Jo crec que és més per al tema de competència. És a dir, les zones rurals britàniques, sobretot les zones que es dediquen més al tema de la carn, de la llet, d'alguna forma...
Són sectors que sempre han estat perjudicats.
Competeixen a la llet francesa, espanyola, a la carn, sempre, i d'alguna forma consideren que n'hi havia un cert...
Sempre són productes que estan a canvi, que els governs de turno sempre ho gasten com a moneda de canvi en altres per a intercanviar, i entonces sempre s'han vist productes agraviats, i per lo tal ells sempre veien que lo de fora sempre al final se menjaria lo de dins.
Sí. Després, en el dia 10 de juny, tenim el centenari, se complirà el centenari de la mort de l'arquitecte català Antoni Gaudí. Està preparat, això sí que està ja confirmat, que aquest dia s'inaugurarà, o sigui, és possible que se col·loqui abans, però aquest dia s'inaugurarà la Torre de Jesucrist, que és la torre més alta de la Sagrada Família, crec que sobre uns 178 metres d'altura, per ahir, i se convertirà la Sagrada Família en l'església més alta del món. Ja
de fet
ja ho és, sí. Però ja aquest dia ja serà el culmen,
sí, perquè farà
d'alguna
un mes,
forma, de l'obra de Gaudí.
Farà un mes escàs,
sí,
la
els cupoleta, braços,
sí,
sí, sí, sí.
Què te pareix si fem una miqueta de propaganda
okay. I
acabem l'any en les activitats que ens queden?
No te preocupes, Cristalería Brock, carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Diciembre es el mes de la Navidad y también de celebrar algo extraordinario en Castellón. Hace 30 años ocurrió aquí algo que marcó un antes y un después, que llenó de color nuestras calles y que todos esperaban con ilusión. Hace 30 años abrió el primer McDonald's en Castellón y hoy ya son 8 los que dan vida, trabajo y alegría a toda la provincia. Ven a celebrarlo a tu McDonald's favorito y brinda con nosotros por muchos años más de sabor, color y buenos momentos en Castellón.
Vols trobar les millors frites i verdures este Nadal? La Menera t'ofereix selectes, exquisites i exòtiques frites i hortalisses que faran les delícies dels paladars de grans i xicotets. Frites i verdures La Menera, avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència, en plaça Colón 14 de Villarreal. La Menera els desitja bons Nadals!
Este Nadal, a Villarreal... Tot té aquell sabor que només trobes a casa, i que és ben bo. Eixa sensació de recórrer els carrers que coneixes i adonar-te que tot és bo, i tant de casa. De trobar la màgia amb qui més estimem, on cada somriure és de casa. I sobretot, bo. Compartir moments amb la gent de casa i que sempre t'oferisquen el més bo que tenen. Perquè a Villarreal, si és de casa, bo. Bon Nadal.
Partit Popular de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Eutens, ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Villarreal. Te esperamos.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti. Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
Este hivern, els teus plans s'enlairen des de l'aeroport de Castelló. Tria la teua destinació i connecta de manera ràpida, còmoda i senzilla. L'hivern vola. Tu també. Aeroport de Castelló. Generalitat Valenciana. Así, ara.
Y seguint en Héctor García Rochera, professor de valencià a l'Institut Vila Roja d'Almassora i graduat en Història i Patrimoni, anem a fer el repàs encara del mig any que ens queda, del 2026, d'efemèrides i fetges senyalades que no hem de deixar passar desapercebudes perquè no deixen de ser interessants. Continuem, Héctor, esperem on queda, però en finals de juny ja
sí,
era, no?
Sí, en finals de juny també tenim, jo crec que possiblement una de les dones més conegudes del segle XX, una de les icones més importants del segle XX, que es complirà els 100 anys del naixement de l'actriu Marilyn Monroe.
Wow.
Jo crec que possiblement siga una de les
icones. És l'icono de Hollywood, no?
Sí.
És la imatge, jo crec que tant en còmic com sí. Més utilitzada. És la imatge
la
femenina més utilitzada.
Model femenina perfecta, dels anys 60. Mm. Va protagonitzar algunes pel·lícules. És veritat que no va tindre una vida personal, pareixer, molt agraciada. Matrimonis fracassats, etcètera, etcètera.
I no creus tu que a lo millor el punt ise de dona eròtica, no deixa de ser això, li ajudara molt també que fora la supuestamente amant de Kennedy?
Jo crec que tampoc no va fer bé perquè amb el pas dels anys s'ha pogut comprovar que pareix ser que per aguantar tot ese nivell de vida pareix que consumia prou drogues, medicació... I que, desgraciadament, de portes que va dins, Marilyn Monroe no tenia una vida molt còmoda ni molt fàcil, amb addiccions. I la veritat és que una llàstima, perquè va morir prou jove, 40 i algo anys. És el que
sí,
és,
no? Sí. Ha tingut també una miqueta de llegenda urbana, sí. No? I a lo millor part de, té algo que veure la relació amb aquesta persona.
Sí, amb Kennedy. Sí que és veritat. Sí, pareix ser que va tindre una... Sí que pareix ser que va tindre algun tipus de relació amb Kennedy. És veritat que Kennedy s'ha descobert que tenia amants. No va ser fidel a Jackie Kennedy.
Me recorda
sí, sí,
molt pròxim a la corona.
Ja dic jo que Kennedy no va tindre per cert que algunes amants. Per tant, tampoc no seria Marilyn Monroe l'única que formaria part de la llista d'amants de Kennedy. També va estar ella relacionant figures de Hollywood. I jo crec que és possiblement una de les dones més fotografiades del segle XX, la veritat.
Sí.
Junt a la reina Isabel, possiblement.
Sí, sí, no? Ja te dic, en còmics o qualsevol... Si tu vas a qualsevol centro relacionat en el món de la fotografia, del
l'art
cine,
pop dels anys 60, és, sí, són fotos de, sí, Marilyn Monroe. Sí. Home, Andy Warhol crec que ja va fer una, correcte, col·lecció d'estampes,
sí,
no,
sí,
d'ella.
Sí, sí,
o sigui, que... sí, sí, sí. I inclús, bueno, les nines Barbies, o sigui, intentar tindre una espècie de semblança estètica a d'ella.
I inclús lo actual que són les fetxes d'avui en dia és una, és un icono actual.
Inclús figures actuals com Rosalía, a vegades, en alguns discos i fotografies i tal, intenta copiar aquesta estètica de Marilyn Monroe.
Sí, Monyo,
una referència. Sí, Madonna, sí, també va, sí, copiar durant anys,
sí, sí,
la,
sí,
iconografia de Marilyn Monroe. La veritat és que sí, 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 sí.
Voldrien repetir el èxit que va tindre, yeah, l'altre, no? Això a vegades, les imitacions, sí, sí, però al final sempre queda la genuïna, per molt que vulguin imitar, sempre, yeah, queda la... Continuem.
Després, passant ja al mes de juliol, el 4 de juliol començarà el Tour de França, però no començarà en França, sinó començarà en Barcelona. Val? Acabarà el Tour de França el dia 26 de juliol.
Ostres.
És la tercera vegada que el Tour de França no comença en França, sinó que comença en Espanya. La primera vegada va ser en l'any 1992, que va començar en Sant Sebastià, i la segona vegada va ser en Bilbao en 2023. I les tres primeres etapes pareix ser que seran íntegrament en Catalunya.
La història està en la recient volta a Espanya, a raïs de lo que està ocorrint en el conflicte, bueno, conflicte no, la massacre que està patint el poble palestí. No estaran a lo millor una miqueta tremolosos els organitzadors del Tour haver decidit a Espanya, perquè jo estic segur que la reforçaran la... Si seguís en la situació actual conforme està, no? Ahir, per exemple, Trump recibint a Netanyahu com a héroe de guerra, saps el que vull dir? Que... I la gent d'allí, a part de... Han deixat de caure les bombes, però està caent l'aigua i està caent de tot, i la gent d'allí, la... seguís passant-lo igual o pitjor.
Veurem què farà l'organització en el Tour amb l'equip israelí, si el manté, l'expulsa...
Crec que se, si no tinc mal entès, me pareix que el club ciclista com a tal crec que ja s'ha desmantelat, però bueno,
és possible.
Però bueno, igual si no és un altre, sempre té que haver algun punt de polèmica.
I una altra efemèride, jo crec que és una de les més importants de l'any, val? Perquè jo crec que aquest 2026 serà l'any, per a mi, culturalment parlant, serà l'any dels Estats Units. El 4 de juliol del 2026 es celebrarà, es commemorarà realment, el 250 aniversari de la independència dels Estats Units. Des del 2016, una comissió formada part de la Càmera de Representants i del Senat dels Estats Units estan coordinant i organitzant actes per a celebrar aquest 250 aniversari. I ahir m'agradaria parar-me un segonet, i és que en l'any 76, quan es va celebrar el 200 aniversari, ja va anar la reina Isabel a Washington, Boston i Filadèlfia. Es van celebrar ja una sèrie d'actes. Aquest any mirarem a veure, perquè l'agenda no s'ha tancat. No sé si el rei Carles visitarà Boston o Washington o Filadèlfia.
I que el caldo de cultivo que s'està fent ahí en aquest país ara mateix, no sé... Perquè igual li demanen passaport a esta dona, igual se creu que va... O a este senyor, en este
al
cas.
Al Carles, no sé.
Li demanen el passaport i...
Hi ha que dir que ese dia, el 4 de juliol, realment el que se celebra és la proclamació de la independència. Què passa si, de forma molt resumida, des del segle XVII, comença la població britànica a sentar-se a la costa est dels Estats Units. Val? Tenen prou èxit, tenen una economia prou dinàmica, sobretot el tema del comerç, val? I creix prou la població, i a l'altura de 1760-1770 hi ha una població prou gran, blanca britànica, en la costa est dels Estats Units.
Que perquè la gent se faci una idea, la zona de Nova York...
Sí,
tota la zona...
seria des de... Bueno, i estan organitzades en 13 colònies, val? Començant des de dalt, pues, Maine, New Hampshire, baixant baix, pues, no, Rhode Island, la pròpia Nova York, baixant baix estaria Virgínia, val? Fins a arribar a l'actual Carolines. I ahir, sobre 1770, 1776 hi ha un caldo de cultiu perquè en la ciutat de Boston, que era una de les ciutats més importants, hi ha una sèrie de, bueno, hi ha manifestacions, hi ha uns conflictes per el tema dels impostos, perquè els colonitzadors volien representació en el Parlament Britànic. Des de Londres se negava la representativitat en el Parlament, però la població americana sí pagava impostos. Per tant, ells exigien també representativitat. El cas és que hi ha una sèrie de conflictes, es augmenten, de fet, els impostos al tabac, al etcètera, etcètera, i en Boston hi ha, el jazz britànic dispara contra la població, val? I comença una xicoteta revolució. Per exemple, tenim ahí el motín del té, en Boston, val? I comença una sublevació de la població contra l'exèrcit britànic. Els representants d'aquestes 13 colònies se reuneixen en Filadèlfia i el 4 de juliol els representants de les 13 colònies, el 4 de juliol, que és aquest dia, que és la Festa Nacional dels Estats Units, firmen un document que manifesta la independència de les 13 colònies de la corona britànica. Per als historiadors és un dels documents més importants perquè està plasmat els principis de la Il·lustració, els principis de llibertat, igualtat, que després veurem també ja en la Revolució Francesa.
La fraternitat, que mos faltava.
Sí, sí, sí. Després, el 17 de juliol, se celebrarà, entre comillas, dos coses. Primera, s'estrenarà en Espanya la pel·lícula de l'Odissea, de Christopher Nolan. Pel que he vist, s'ha gastat una pasta. Veurem com serà. Christopher Nolan, perquè la gent recorde, és el director de la trilogia de Batman. Val? Estarà protagonitzada per Matt Damon, Tom Holland, Zendaya i Robert Pattinson. Veurem aquesta pel·lícula com serà, perquè estan posant molta promoció, la veritat. I per a mi serà la pel·lícula de l'any 2026. I també aquest dia, el 17 de juliol, se commemorarà el 90 aniversari del començament de la Guerra Civil Espanyola. El 17 de juliol va començar en Canàries i Marroc.
90 anys i que
actual, seguim a la gresca, no?
Que actual i que
sí,
d'altre,
sí,
eh?
Sí, 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 però bueno. Que sí. I després, el 27 de juliol, que abans ja havien comentat alguna cosa, se celebrarà el 750 aniversari de la mort del rei Jaume I, el Conqueridor. I m'havies dit, el rei Jaume I serà un dels regnats més llarg de la història.
Ten, segurament.
És el número 11 més llarg de la història documentada, justament per baix i per dalt de dos figures molt importants de la història, que és el Jaume I està baix de la reina Victòria d'Anglaterra i està per damunt de l'emperador Hirohito.
Ja veus.
O sigui, ahí està el nostre Jaume I.
Sí, sí, no? I a part va tenir una vida llarga.
Sí.
Va
morir als 68 anys, però va regnar des dels 6-7 anys ja. Sí. O 9 anys o per ahir,
sí, sí.
Després de la mort de son pare en la batalla de Muret. La vida de Jaume I és prou interessant. Jo
sí,
crec
no, que és una de, sí.
Una vida molt recombolesca. També va tindre amants i aquestes coses.
Sí, no? La majoria de la burguesia va...
Sí, sí, sí.
Que, bueno, burguesia o monarquia, o condes i vizcondes, sí. I coses d'aquestes que van eixir de l'època, tot això...
Bueno, també hi ha que dir que va col·locar molt bé als fills... il·legítims. De fet, un fill il·legítim va ser bisbe de Huesca. Sí, o sigui, imagina't.
Sí, sí.
Crec que igual m'equivoque, però crec que en 7 anys ja el va fer bisbe de Osca, de sí, Huesca. O sigui, imagina't. En 7 anys.
Això es diu enxufismo puro y duro,
sí, 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 sí. Després passem a agost, i així tenim, jo crec que possiblement un dels fenòmens, i jo vull que la gent s'ho apunte a l'agenda, el 12 d'agost,
l'eclipse, no?
L'eclipse total que passarà per la província de Castelló.
Sí, sí.
Per la zona del Maestrat tindrem aproximadament 1 minut 40 segons d'eclipse total. Ja fa un any que en la zona de Culla, Morella, Benassal, està tot al 100% reservat.
Sí, sí.
No es veia un igual des del 1912 i tenim trilogia d'eclipses. 2027, Andalusia-Marroc. I en 2028 també hi ha un altre, crec, en Canàries. Val? Recordem, 12 d'agost, eclipse total solar, sobre les 8:15 de la vesprada. un fenomen únic. Jo recomano estar per la zona del Maestrat. El Maestrat, i si per la costa, recomanaria la zona de... Bueno, el Planetari de Castelló ja ho està preparant. I si la gent vol buscar informació, que busque en Google Eclipse Solar España i IGN o Instituto Geográfico Nacional. Està tota la informació, gràfiques, mapes... A més, està molt bé per a persones que no tenen que tindre cap coneixement de geografia ni res. Està molt ben explicat, la veritat és que està molt bé. Després, el 4 d'agost, tenim el 500 aniversari de la mort del explorador Juan Sebastián Elcano.
Que gràcies a ell.
Sí, primer, va organitzar la... Bueno, és d'origen basc, sí. Val? I va organitzar la primera expedició a la, que ha fet la volta al món. Val? Fa uns anys van fer en Amazon una minissèrie, que algú si la vol veure, no està mal, sobre la vida de... del Cano i de Magallanes.
¿Vale? Sí, perquè crec que ho va faltar, no? I l'altre va
sí,
seguir...
Magallanes va morir en l'actual Tierra del Fuego, en el pas entre Argentina i Xile, al Pacífic.
El, que recibís el nom d'ell.
D'ell, sí, sí, sí. És una història, però se pot llegir, eh? Perquè hi ha un navegant que va escriure un diari, el conservem, i és prou interessant, eh? O sigui, i a més de que és, bueno, possiblement una de les històries d'exploració
més
apassionants que ha hagut en la història, la primera volta al món, la veritat. Per què ho fan? Per a tindre noves rutes a Àsia, per a evitar Àfrica i l'imperi otomà, arribar a Xina, bueno, més que a Xina, el que és l'actual sud-est asiàtic, sobretot l'actual Indonèsia, perquè buscaven una espècie que se deia clavo. ¿Vale? El clavo... en el segle XVI era la espècie més cara. Era més cara que l'or. Crec que van portar dos sacs, ja veus tu. El viatge va durar, crec que un any. Van portar dos sacs i això va costar... O sigui, ja va ser rentable el viatge. Ja. I això que van morir, ja, crec que el 30% o 40% dels acompanyants de Magallanes i del Cano van morir.
Sí, sí.
I que crec que van perdre tres vaixells. Va ser una història rocambolesca.
Però encara així no va ser rentable.
Però en dos sacs va ser suficient, ja va ser rentable.
Sí, sí.
Després, uns dies després, el 13 d'agost, tindrem el centenari del naixement del comandante Fidel Castro.
Fidel Castro.
Sí, sí, sí. Fidel Castro, descendent de migrants gallecs, val? Espanyols. Líder de la Revolució Cubana, 1959, va arribar al poder. Durant els anys 60, este senyor era l'ídolo de l'esquerra mundial. O sea, no hi ha que negar-ho. Va marcar una estètica i una època en els anys 60. Va acabar, sí que és veritat que òbviament va implantar una dictadura socialista, però la Revolució Cubana també va posar fi a que Cuba bàsicament era un país satèl·lit dels Estats Units i que Cuba bàsicament el país el controlava una empresa americana que se deia United Fruit i que estava en mans d'aquesta empresa privada i que va acabar en una dictadura de Batista, que allò, bueno, la Habana era Las Vegas dels Estats Units, allò anaven, bueno,
sí, sí, anaven tots allà als casinos
i sí que és veritat que durant els primers anys va aconseguir la Revolució Cubana, sí que és veritat que pese a ser una dictadura, va aconseguir uns objectius d'una atenció sanitària i de redistribució de la terra que durant els primers anys pues, va ser un exemple per a l'esquerra del món. Sí que és veritat que amb el pas del temps, amb la caiguda de la Unió Soviètica, etcètera, etcètera, el règim se va tancar en si mateixa, val? I encara avui en dia pues, jo crec que és de les poquetes dictadures socialistes que hi ha encara ja en el món.
I que va haver una setmana durant aquest període dels anys 60-70 que va ficar...
Sí, una de les crisis més importants, crisis dels missils.
Món, de la guerra dels missils, que va haver sigut una guerra nuclear i tota regla.
El dia després, el dia 14 d'agost, serà el centenari del naixement de René Goscinny. Qui és René Goscinny?
Això, jo no sé qui és.
És el creador d'Asterix Obelix.
Ah, bueno.
Val? I de Lucky Luke.
Ah.
O sigui, dels creadors dels còmics. També crec que està per ahí, igual m'equivoque, no sé si, però crec que és alumne seu d'Espirú. Espirú també, una de, bueno, el còmic belga i el còmic francès més importants que van
ha sigut un home prolífer, no?
Sí, sí,
perquè
sí.
Ja és complicat pillar un, diguem, un dibuix que atraga la gent. Este home va aconseguir ficar-ne dos o tres, eh? O sigui,
sí,
que...
sí, sí, sí. Després, el 21 d'agost, tenim el 150 aniversari de la mort de l'arquitecte i enginyer Ildefons Cerdà. I Ildefons Cerdà és el creador del famós Pla Cerdà, que és el projecte d'urbanització de Barcelona. Val? Wow. És prou interessant, si la gent vol buscar-ho per Sant Google, el procés de Barcelona.
Perquè, la Diagonal, no? També,
sí, Barcelona, ja que tindrem en compte que fins a 1859 encara tenia les muralles medievals. Catalunya, a finals del segle XVIII i principis del segle XIX, va tindre una revolució industrial gràcies a la indústria tèxtil molt gran. La població de Catalunya i de Barcelona va augmentar exponencialment. La ciutat encara vivia dins de les muralles. En 1859, Barcelona tenia 180.000 habitants en una àrea molt xicoteta. Penseu que és la població de Castelló actual. Val? Però és que el 30-40% de la superfície urbana l'ocupaven quartels militars, esglésies i monestirs. Hi havia hagut molts problemes amb el còlera. Barcelona era una ciutat que des del govern de Madrid, els governs liberals de Madrid, no volien deixar de controlar. Havien hagut moltes revoltes obreres. En 1840 Espartero ja la va bombardejar. Després va resistir dos vegades a l'assedi en 1640 de les tropes de Habsburg durant l'època de la Guerra dels Segadors. Després, en 1714, la Guerra de Successió. O sigui, és una ciutat que havia plantejat molts problemes als governs de Madrid. Després de la Guerra de Successió, se construís la Ciutadella, és a dir, una fortalesa medieval per a controlar la ciutat de Barcelona. A l'altura de 1859 se crea un concurs per l'Ajuntament de Barcelona. Hi ha un moviment de Abajo las Murallas, val? Això, si ho buscar, és prou interessant. A més, n'hi ha triquiñueles, val? O sigui, és un tema del valor del preu del terreny prou interessant. Se fa un concurs, guanya un arquitecte català, arriben els expedients a Madrid, Madrid diu que ni de conya, anem a provar este projecte. De fet, era un projecte radial que partia des del casc històric. A més, i fan un segon concurs que el guanya el senyor Cerdà, que des de Barcelona diuen, perdona, o sea, no las, o sea, el Plan Cerdà en Barcelona quan s'aprova cau fatal, creuen que és una imposició de Madrid. I el projecte és connectar el casc urbà amb les diferents xicotetes poblacions, per exemple Gràcia, que era un municipi, ara és un barri, però era un municipi independent, i és bàsicament urbanitzar tota l'horta de Barcelona, perquè Barcelona fins a 1860 tenia horta. Desapareix amb el Pla de Cerdà.
I no va ser, no va arribar a acabar-se, si no recorde mal, perquè la Diagonal en veritat era un aspa, era una creu,
sí,
eren dos
creus, sí.
I al final menys van deixar fer la que coneixem.
Sí que és veritat que com Barcelona creix tant a finals del segle XIX, a principis dels anys 20, hi ha que dir que entre 1920 i 1930 la ciutat més poblada d'Espanya no és Madrid, és Barcelona. El Plan Cerdà se va manipular molt i se va deixar construir en zones que Cerdà havia previst que no. Per exemple, ell preveia illes i els interiors tenien que ser patis interiors per a la gent d'aquestes pisos.
Sinó que això s'aprecia avui dia que treuen imatges panoràmiques de Barcelona, veus que tot, una geometria tot, tota igual.
És... Pues, en el segle XIX van permetre construir en interior. O sigui, tampoc no és al 100% el Plan Cerdà que ell va projectar. Però ell va projectar una cosa que se va adelantar 50 anys al cotxe.
Sí.
Que és els cantons...
Les avingudes amples...
Sí, les avingudes amples i els cantons eixamplats. És a dir, no acaben en punta, sinó amb un corner, amb angle.
Sí.
Val? Amb això el que facilitava va ser la circulació de vehicles. Adelantant-se 50 anys al tramvia, als cotxes... Sí, sí, sí. Després, en 23 d'agost, centenari de la mort de l'actor americà Rodolfo Valentino. Jo crec que de Rodolfo Valentino, jo crec que és per mi una de les primeres, un dels primers sex symbols del cine mut.
Si parlàvem de Marilyn, este igual.
Sí, sí, sí.
Han passat 100 anys i encara està en vigor.
I, per últim, el finals d'agost, tenim la mort, el 90 aniversari de la mort de, bueno, l'assassinat, realment, de Federico García Lorca. I s'ha plantejat una sèrie d'actes per a commemorar aquest aniversari. Començarà en setembre, tindrem el 25, ja, 25 aniversari de l'atemptat de l'11S. Ja fa 25 anys. Jo crec que una de les dies que comença, per a mi, històricament, el segle XXI comença aquest dia.
I que li preguntes a qualsevol què estàs fent en aquest moment i te sabrà dir segurament el que estava fent.
La veritat és que jo recordo que estava allà a casa mirant el Simpson, per el matí esperat, ja no tenia tres. Sí, sí, sí. Una avioneta. Bueno, després vamos a ver tot el que va a vindre, però sí, sí, la veritat és que jo crec que aquest dia acaba el segle XX i comença el segle XXI, la veritat.
Pues jo estava mirant Àngel Barceló en Telecinco, que entonces estava ahí, i estava a punt d'acabar les notícies, anava de matí, anava a agitar-me la siesta, i s'acaba d'estrellar un avió, i conforme anava parlant, pam, pam, i s'estrella l'altre. Jo crec que aquesta vesprà, jo i quasi que mi planeta, per no dir el planeta sencer, estaven mirant la tele, i una cosa que, vamos, que pareixia una pel·lícula de ciència-ficció feta realitat.
Sí que és veritat que el pla original dels terroristes era impactar un quint avió, perquè són dos en les Torres Bessones, un quart avió. El tercer avió és en el Pentàgon i el quart avió no se sap molt bé si tenia que estampar-se amb... El seu objectiu era estampar-lo amb la Casa Blanca o amb la cúpula del Capitoli dels Estats Units. Però el cas és que va fracassar perquè amb un telèfon d'aquella època un passatger s'entera de que estan secuestrant-los i la tripulació de l'avió s'amotina contra els terroristes i l'avió impacta en Pensilvània, crec que era. No se sap molt bé on anava, però aquest quart avió... Pues, entre comillas, gracias al sacrificio de la tripulación.
Van ser tots héroes, es que está en ese avión.
Y yo creo que un dels herois més importants d'aquell moment va ser els bombers de la ciutat de Nova York, la policia de la ciutat de Nova York. Jo crec que ese dia els bombers, hi ha reportatges dels bombers que són espectaculars. Hi ha un museu on estaven les torres, que estan els trajes de, bueno, trossos de l'edifici, els uniformes dels bombers, trossos de camions de bombers...
I és que estan vius avui en dia, tenen enfermetats, sí. I històries que estan pagant-lo encara.
Bueno, i que ese atemptat terrorista va provocar la guerra d'Afganistan, que és la guerra més llarga que els Estats Units ha participat mai, i la guerra d'Iraq, que ja no falta ja ni que dir, que bueno, sabem que va manar aquesta guerra als Estats Units i va estar Espanya a punt d'entrar amb mentides, perquè Saddam Hussein no havia participat en tot això. Després, de l'11 al 13 de setembre, tindrem per primera vegada el circuit de Fórmula 1 a Madrid, en IFEMA. A veure com hi serà això.
Nosaltres, com a valencians, ja sabem...
Ja sabem com acaba. Sabem com acaba, sí. I després, el dia 16 de setembre, tindrem el 175 aniversari del naixement d'Emília Pardo Bazán, de l'escriptora, jo crec que una de les escriptores gallegues més importants que ha hagut mai. També hi ha que dir que, a part de la seva faceta com a escritora, una faceta desconeguda, és que és possiblement una de les pioneres del moviment feminista en Espanya. Val? De fet, inclús en l'època del franquisme, algunes obres seues van ser censurades, perquè escrivia molt sobre el paper de la dona, sobretot en el món rural, val? De Galícia, i de les dones treballadores, de les marisqueres, de les dones que treballen a la mar. Val?
Sí.
I el octubre, en octubre tenim el centenari de la mort de Houdini, d'un dels mags més importants
del món, que encara sigui donant càtedra a més d'un, encara n'hi ha coses que no sabem d'ell com ho feia.
Després també tindrem en octubre el 800 aniversari de la mort de Sant Francesc d'Assís. I el dia 20 se complirà el 15 aniversari del final.
Perdó, que Sant Francesc d'Assís en aquest municipi...
Sí, home, tenim un convent de franciscans, una comunitat franciscana. Sí, sí. Després, bueno, de fet tenim una cofradia també franciscana, o sigui que forma part de la història de Vila Real.
Vila Real està en boga, home.
Sí.
La tercera ordre.
Després, el dia 20 serà el 15 aniversari de la dissolució d'ETA. En Espanya.
Que, bueno, torna a estar en el candelabro, com diria aquella, en el candelabro, que n'hi ha que no assumís que fa eixos anys que ha desaparegut.
Sí, la veritat és que sí. Desgraciadament, sí. I en novembre, tenim el dia 3 de novembre, eleccions en Estats Units, però per a les càmeres, no són presidencials. Veurem si Donald Trump aconseguís mantindre la majoria de les cambres o no.
Sí, ahí se sabrà la, si estos dos anys de locura d'este home... Locura vista des del punt de vista europeu, sí. Perquè allí segurament, si som es president...
No, n'hi ha gent que el recolza.
Correcte, és perquè veuran que fa coses que nosaltres no sabem valorar.
Sí. Després, el dia 4 i 5, en Madrid se celebrarà la 30 Cumbre Iberoamericana, que serà la reunió de tots els presidents d'Espanya i Portugal, junt amb tots els presidents de Llatinoamèrica, més Brasil.
Que portaven uns anys, això una miqueta d'avaluar, no sé
sí,
com està. Sí,
l'última no va acabar molt bé, de fet, la meitat n'hi van anar, veurem en Madrid si venen, no venen, el tema de Venezuela, com està el tema... Veurem.
Jo crec que l'últim any que va tindre un esplendor va ser en les Olimpiades del 92, que van vindre tots. No sé si és perquè tenien palco VIP per veure les Olimpiades o
no,
què.
No sé, és possible, és
però,
possible.
Però va ser l'any que van vindre tots.
Després, el 13 de novembre serà el 20 aniversari de l'arribada de YouTube.
Serà el... Que ha vingut a quedar-se,
sí.
Vamos, que
el tenim a fer. Que sí. I tanquem l'any amb el mes de desembre... que amb el tancament del desembre del 2026 tindrem que haver executat totes les obres que estan financiades per els fons Next Generation de la Unió Europea. Veurem si els governs acaben aquestes obres. Val? I el 5 de desembre serà el centenari de la mort del pintor francès, jo crec que un dels pintors impressionistes més importants del segle XIX francès, Claude Monet.
Monet.
Junt a pues, Renoir, Degas, del moviment impressionista. Sí que és veritat que, si no m'equivoque, Monet és l'últim en morir dels impressionistes. Moren 1926 i d'alguna forma en ell mor, podríem dir, el segle XIX cultural francès. I, bueno, una de les obres més importants, pues, les nenúfares, no? De Monet. I va tindre certa... Sí que és veritat que els impressionistes en un principi van tindre certa polèmica perquè ells no volien formar part de les acadèmies oficials d'art en París, eren alumnes un poc anant a la seua, però ja a finals del segle XIX, a principis del segle XX, curiosament, la cultura francesa la dominaven ells,
claro.
No? I han quedat com un element de la cultura francesa. I d'alguna forma, pues, així ja tanquem el repàs dels actes més importants a nivell històric i cultural que ens espera el 2026.
Pues jo crec que serà més d'un que s'hagi apuntat més d'alguna data, perquè no deixa de ser interessant. M'ha aparegut un repàs futurista, perquè l'any encara no acaba de començar, però des de luego complet. I ameno, perquè a mi, bueno, jo, com soc un amant de la història, a mi ho veig des d'aquest punt, però jo crec que ha sigut interessant perquè ha recordat a moltes persones situacions i moments que en algun moment de la seva vida han viscut. Pues Héctor García Rochera, professor de valencià a l'Institut Vila-roja d'Almassora i graduat en Història i Patrimoni, moltes gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies,
Lluís. Desitjat-te que passes un cop d'any.
Sí.
Recorda-te que aquestes portes estan obertes. Vamos, t'ha ficat la bola ahí perquè no t'escapes,
sí, sí, sí.
Perquè vingues d'en quant en quant. I m'agradaria, si no estic jo, que estic a Susana, pues veure't més d'una vegada, perquè jo crec que a la gent li encanta la cultura. Jo vaig vindre així un dia contant romances d'història i mira... D'ací 4 dies, director de la cadena.
No res, moltes gràcies a totes i a tots i molt bon any també a totes i a tots.
Moltes gràcies.
Tens un xiquet o xiqueta amb necessitats educatives especials? Coneix el projecte Xicaes de Fundació Caixa Rural Vila-real. T'ofereix teràpies individualitzades, atenció familiar, acompanyament a les famílies en la introducció del comunicador, respirs familiars, dansa i acompanyament aquàtic. Més informació en fundaciocaixarural.org. 43 famílies ja confien en nosaltres.
Les 4! Ay, solo me quedan dos horas para ir a trabajar,
Tot descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Ja estem acabant l'any i ens falten protagonistes de la nostra localitat que per casualitats o per circumstàncies sempre venen en dies o ens recordem d'ells com Santa Bàrbara. Saps? Eso és el cas, per exemple, de Pasqual Broy Reverter. Molt bon dia.
Bon dia.
Pues Pasqual és un vilarealenc que té un paper molt protagonista a l'hora de representar els llauraors davant de l'esfera política i les diferents administracions i entitats vinculades a l'agricultura i a l'aigua a nivell autonòmic i nacional, que no és qualsevol cosa, eh? O sigui, que tinguem a un xiquet del poble, perquè no són els xiquets del poble els futbolistes ja van, eh? N'hi ha xiquets del poble d'altres rames que també ens representen com a ciutadans. Molt bon dia.
Molt bon dia.
També eres president de la FECOREBA. Explica'ns una miqueta, antes d'això, quants càrrecs tens? A veure, perquè la gent se faci una miqueta d'idea.
Oficialment, i fa molta gràcia, ne tinc tres. ¿Vale? Soc vicepresident en este moment de FECOREBA, he estat 3 anys president i ara soc vicepresident primer. Continuem la rotació de com representa tota la comunitat valenciana, per tant va rotant València, Castella, Alacant, inclús dir la part de Múrcia forma part de FECOREBA i la part dels catalans Ulldecona també forma. O sigui, és que és una associació, diríem, de les comunitats regants, però pluriautonòmica. Econòmica, en aquest cas. Després hi ha, i tot bé, perquè jo des de l'any 2010 soc president del sindicat de recs de Vila-real, del nostre poble, antes de Jaume I, de podem dir, 3 anys antes ja tenim la fundació de les Séquies, i després som el que és el sindicat central d'Àuvies del riu Millars, que enjunta les 9 comunitats de rec del tram final del riu Millars, des de la CV10 fins a la desembocadura. Almassora, Nules, Vila-real, Castelló, el Pantano de Maria Cristina, la Cota 100 i la Cota 220. Per lo tant, som tot naix de ser la presidència de Vila-real i de lo que és l'apego a la terra, que no sigui sent Colauet, mon pare era Pasqual Bora Colau, jo sóc Colauet, com diu la gent major, i de l'apego a la terra i de que aquesta representació dels nostres llauradors en situacions que no són fàcils, evidentment, però assistem en aquesta situació també de canvi de l'agricultura local, de la forma de propietat, n'hi ha una sèrie de coses que el que no ha avançat en 40 anys ho ha fet els últims 5 anys o 10 anys. Per tant, estem ahí en aquesta modernització i en aquest treball constant.
La introducció que t'ha fet, que és el que te deia, no? Sempre ens recordem de Santa Bàrbara quan trona. Ho dic perquè els embalses en els quals la comunitat valenciana té una importància, evidentment, en aquests últims mesos, les trombes d'aigua que han hagut, els últims mesos, inclús l'any, des de la Dana fins que acaba així, els pantanos, m'imagino que s'hauran incrementat, no?
Sí, el que hi ha que tindre clar és que tant l'any 23, 2023, com 2024, vam tindre una falta de pluja importantíssima.
Una sequera, va haver-hi.
Una sequera important, però a més és que en el cas de l'agricultura és doblement, és un calcetí en 2 forats. Si en hivern o en èpoques com ara en neu o en pluja repleguem avui els pantanos per gastar l'an estiu, va passar que aquells 2 hiverns no va ploure i va fer calor, si el recorda la gent. Sí. Per tant, per un costat no entrava aigua i per l'altre eixia. lo que va suposar que de tant a finals del 24 pràcticament estàvem en restriccions. Els riumillars i comunitats que vosaltres propetes coneixem, totes les comunitats de rec tradicional són les que tenen la concessió de via del riu. Estàvem en un 10% de restricció, però cota 100 i cota 220, que són àvies mixtes, o sigui, la meitat l'agarren del riu, la meitat l'agarren de pous, de tota la vida, i se tenien una restricció del 40%. Vol dir que vam aplegar a tocar fondo. I més en el riu Millars, si n'hi ha un riu honest en el món, el més que l'Amazones, diria jo, és el riu Millars. Fins l'any 23 i 24 no mai pensem que se comportaria d'aquesta manera. Per això la gent de la Confederació se va estranyar una mica d'aquest comportament, ha recuperat, gràcies a Déu, i ara estem en molt bones condicions. Però ha sigut dos anys molt durs, i que damunt hem treballat tot el món, hem fet pous de sequera, hem intentat que a la població, evidentment, no li falta aigua, perquè té prioritat sobre l'aigua de rec, per tant, quan hi ha aigua, un poble te demana aigua, primer és l'aigua de boca i després és l'aigua de rec, i hem intentat treballar, però damunt se polititza, diríem, ¿vale? La gent que si hi ha canvi climàtic, que si no hi ha canvi climàtic, que si és una gilipollez, pues xiquedes, que hi sento tots els dies del camp, i jo vic de ser de dur terres, les meues, i de dur terres d'altres, el clima i el canvi ha canviat, perquè mos castó cada vegada fer més collites, mos queixem ara mateixa de la pisona que n'hi ha, que no és normal, les litros que han caigut en estos dies, i n'hi ha una sèrie també de canvis climàtics, per exemple, el canvi del règim de pluges, mentre que anteriorment plovia molt, el nostre riu Millars ve del Teruel, ho sabeu tots, que ve de Cedrillas, Val de Linares, antes nevava i plovia allí. Què passa? Que ha hagut un canvi en el règim de pluges i ara plou molt en la costa. En la costa no podem parar. Quan plou en Borriana, quan plou en Nules, quan plou en Villarreal i Saúlla, rega però va a la mar. Mentre que quan plovia o n'hi ha neu en la muntanya, poc o molt ho podem anar agarrant en els nostres pantans, tant el d'Arenós com el de Sitjar. Però tenia un canvi climàtic que ja podien juntar-li la falta d'aigua, la diríem politització o conceptes molt diferents, i a més posicions extremades, que és el que més mal duc, i des que torejaren tots quan tens en un càrrec públic que representes a tots, i això ho tinc molt clar, des del sindicat de rec de Villarreal a Fecoreba, jo represente de dreta a esquerra que van a missa, que se caguen en Déu,
sí, a tots els grups. Tu vas dir el canvi climàtic, el canvi de tot. Nosaltres tenim unes instal·lacions, unes infraestructures, no?, que eren perfectes, tu ho dius, espantant d'Ull de Cona o el de Maria Cristina, que estratègicament estaven en un lloc bé geogràficament i damunt tenien l'opció de que l'aigua que venia de més amunt desembocava i s'almacenava ahí. Avui en dia, si tinguera la tendència, no sé si vos ho va plantejar, a mi és una pregunta, però no sé, ja en plan futurista, no?, Si esa tendència seguís aixina, que els pantanos tradicionals per H o per B no se plenen, i seguís aquesta tendència de que plou en la costa i tal, quina solució podríem donar-li a, o si n'hi ha alguna, vamos, que no sé jo si...
És complicat. Tu pensa dos coses, i ara en la Dana ho hem après molt bé. Els pantans no només regulen aigua per utilitzar-la després, ¿vale?, sinó que laminen les avingudes. Què vol dir? Que un pantano ve moltíssima aigua en un moment donat, que aigües abaix mataria gent, arrastraria gent, faria molt de mal, i el pantano la reté, l'acumula, va anar soltant-la poquet a poquet, correcte? Per tant, els pantans i sa missió d'embasagamar aigua, ¿vale?, de tindre-la per regar, és la segon, i la primera, i això ha canviat per este canvi climàtic, és la laminació d'aigua i evitar el que ha passat, pues, en la Dana. El que tu dius, sí, tenim rius molt controlats, ¿vale?, el problema són els barrancs. O sigui, el que de veritat fa mal són els rius que no tenen infraestructures que ho puguen. I nosaltres només ne tenim un significatiu, que és el pantà de Maria Cristina, que és la Rambla de la Viuda, però gràcies a Déu i ese pantà, que avui agronòmicament ja no se gasta, perquè s'ha colmatat, perquè està en una zona de molta contaminació rajolera, que l'aigua, pues, duia boro, dura metals pesats, vull dir que era una aigua per indústria, diríem ara, però i sa missió de laminació, i sa missió de quan ve aigua, o de que recordeu que en Villarreal fa poc van fer una alerta en el riu Millars perquè se podia rebentar la presa de... Pues, i sa laminació, això ho tenim. I la gran pregunta que tu me dius, què hi ha a fer? Complicat. O sea, Arenós i Sitxar, que són els dos grans pantanos, perquè també són molt xicotets, que controlen l'aigua en la província, junt amb el de Cona, només s'alimenten de la neu i la pluja en Teruel, en la part d'alta. Com no fiquem una tuberia i des del clor de la Mare de Déu anem bombejant aigua a Montanejos, pues no ho sé, és complicat.
Però sí, són preguntes que si se mantenen en el temps, sí, segurament se tindran que ficar damunt de la taula.
Sí, i a més és fàcil d'entendre. L'aigua de Montanejos a Burriana baixa gratis. Mm. Pujar la de Burriana a
Montanejos cara,
seria molt, molt car pujar una tuberia. Sí.
També... parlaves antes del riu Mijar, no? Com a... I mencionaves a Jaume I. Tal vegada sigui la institució o el riu més disputat de la història de les seues àvies, sí, me referís, les seues àvies en la mancomunitat, que ara són mancomunitat, però va haver anys que portàveu la grenya. No?
La sentència, les sentències que tenim de repartiment d'àvia, vale? és molt curiós perquè... U se dona compte del valor de l'àvia quan no n'hi té. Quan n'hi té, així tot són bons i et deixa passar l'àvia i l'agarres tu. Quan no n'hi tens, que ha passat el de dalt, se quedava l'àvia. I això és molt curiós perquè en ple segle XXI, com estem ara, el canal de Sagunt, que és el riu Palància, ha tingut que fer una normativa, copiar-se pràcticament el que tenim així al Millars, perquè els pobles de dalt, quan no ve àvia, se la queden i es de baix no en té. Per tant, el que han fet en Villarreal, el riu se partia en 60 parts, vale, de l'àvia que venia, i cada un té un setge, se repartissen entre Villarreal, Almassora, Castelló,
Burriana,
i Burriana té una part que va a Nules, perquè nosaltres això... Per tant, 60 parts estan
ben repartides,
inclús ara en els plans de sequera de l'any 23 i 24, tots els rius se van reunir, que fem menys del riu Millars, perquè ho tenia clar, que mos lleveu un 10% per tots. Per tant, i s'ha modernós d'aquella època, vale? Aquella sentència que està copia per tots, avui és, i a més venen a vegades alguna excursió de gent estrangera que me sorprèn perquè el concepte de comunitat de regants, de pou o de sènia, que diuen així, està així, venen noruegos, venen finlandesos, venen australians, ven a veure què és una comunitat de regants i sobretot com llevem aquesta garra de l'aigua, perquè si se polititza encara és pitjor, no. I les pròximes garres mundials, tinc clar que van a ser pels conflictes de l'àvia en tots els postos.
Sí, sí, no, perquè l'àvia és l'or, sempre ha sigut l'or, però avui cada vegada més, és per aquests canvis climàtics, que com pilles una època de sequera immensa, bueno, la sed és, l'àvia és principal. Seguint en aquest tema tan interessant, heu aparcat antes una miqueta, però jo crec que és de redundància actualitat, i és que els pantanos s'hauran plenat, no? Per quants anys tenim ara mateix a aigua? Perquè estiguem tots tranquils.
Va, la pregunta t'haverà contestat fa 3 anys d'una manera i te contestarà ara d'una altra. Quan vivia Enrique Fongericó, és la persona que li van fer l'homenatge l'altre dia en unes jornades de fertirrigació, que era l'anterior president del sindical central d'àvia del riu Millar, jo recordo en ell que sempre deia que quan teníem els nostres plantants al 100% era un pall d'anys d'àvia. Des d'aquesta crisi que han parlat del riu Millar del 23-24, jo te diria que avui en els plantants com els tenim, pràcticament el 100% de l'àvia que se pot acumular, que no és la que pot... La capacitat d'emmagatzament que tenen, jo diria que tenim assegurada la campanya que ve i no més. Per tant, un any, entre cometes, diríem una campanya sí que està assegurada en els pantanos, i sobretot també molt important la modernització que han tingut les comunitats de regants. Ja no gastem tanta aigua quan se regava manta, i sobretot sondes, estem en satelitals, vols satelitals per veure humitats, estem fent infinitat de coses per tal de regar només quan se toque. Per tant, diria que un any. Una campanya.
No obstant, la gent està conscienciada de l'estalvi de l'aigua, no? O sigui, és primordial l'aplicar el goteo. No sé si el govern obliga ja al goteo, o vosaltres esteu, diguem, apretant una miqueta els jauraors.
Obligatori avui no n'hi ha ningú, no el sé, i a més ho és molt fàcil. La comunitat de regants de Burriana avui no tenia un pam en goteo. És l'única comunitat no modernitzada. Sin embargo, tenim els volums d'avui evidentment baixen molt. Si pràcticament tenim una concessió de 5.000 metres cúbics per hectàrea i any en goteo, la tassega està posant 1.000, vull dir que sí que n'hi ha un estalvi important, però sobretot és que s'ha, el que comentàvem antes, la vida ha corregut els últims anys, dos o tres anys, molt, molt, molt a pressa. Fa tres anys parlaves de vols satelitals per veure la humitat, en què són es que regar o en què el sector no, i avui els tens ja pràcticament que te ho fan tres voltes a la setmana. Dit que les sondes, que era mon pare en un lligó, agrava la sonda que deia, pegava el lligó anar, demà anem a ulla, vale? Avui no, avui n'hi ha sondes que contínuament estan dient, para i rega, i ara l'arbre ve, ara no. Després les previsions climatològiques, tots els errors que n'hi ha, evidentment, però tens clar que si te diu que la setmana que ve va ploure tota la setmana, no té sentit que regues en dilluns, quan el resto són... Per tant, la modernització, la implementació de moltes coses, avançant molt en molt poc de temps. I ahí és el que hem intentat, sobretot la comunitat de regants de Villarreal, però les que estem més, és avançar de la mà de la tecnologia i modernitzar-nos i també mirar que no costa el llaurador. Ara mateix han eixit dos, el que tu preguntaves, d'ajudes. No n'hi ha ajuda pel goteo, però que sí que n'hi ha ajuda d'expertes que són diners europeus per tal de modernitzar-te. Per exemple, la comunitat de regants de Villarreal ha demanat dos expertes, l'1 i el 2, per tal de ficar sondes, comptadors de comportes, tot el que siga modernització. Per tant, n'hi ha diners per modernitzar, no directament goteo, però també n'hi haurien si se mereixen les comunitats que se mereixen, n'hi ha.
El camp és un dels sectors que, lamentablement, cada vegada n'hi ha més abandono. Influís el número de socios en la vostra comunitat, de gent que té horts i que va abandonar la terra i ja no té aquesta necessitat de regar? Haveu notat, diguem, una baixa continua i perquè n'hi ha gent millor que se planteja, bueno, vull ficar el goteo i al final tots són gastos, saps? I el llaurador, igual que el ganader, lamentablement, acaba l'any i diu, bueno, jo per aquí a treballar, no? Perquè la majoria se sent aixina, no? De que no...
Dos coses, vale? O sea, l'abandonament s'ha parat estos últims anys, vale? Sí que és veritat que va haver una època, sobretot jo penso que és un canvi generacional de pares a fills, que els fills no han continuat, estan en la rajoleta, estan al banc, estan a un siga. Lo que ha hagut és un canvi de propietat. Villarreal, la comunitat de regants de Villarreal, és de les més... no minifundistes, diria microfundistes, o sigui, cada món volta en la terra que la partís pels fills, una finca per cada un, no, un tros de cada finca.
El trosset, tornem mai, a partir, mai millor dir la paraula tros,
jo anava al tros, i vaig al tros. Meus fills se'n riuen, me'n vaig al tros.
Sí, vale? Sí, és l'expressió molt autòctona.
Villarreal mateixa, la nostra comunitat té 2.000 hectàrees, això serien unes 24.000 fanecaes. D'aquestes 24.000 tenim els dos sistemes, regamanta i reguen goteo, tenim 17.000 en reguen goteo i la resta les tenim en regamanta. Evidentment, la gent tria el goteo. Després, tenim 4.500 propietaris, 4.500 amos, que digui jo, de la gent del sindicat, però tenim 12.000 parcel·les. La nostra mitja de parcel·la és 0,2 hectàrees. Això és una burra. Qualsevol comunitat de regants estan 3 hectàrees. Les zones noves com Onda o zones d'interior de València estan en 5. Nosaltres és microfundi. Què passa? Ahí se presta més les dues coses. Abandonar perquè quantitativament és molt xicotet, però ha fet la parcel·leta per dissabte i pel diumenge, o mantindre-ho pel carinyo perquè no m'he costat tants diners. ¿Vale? El que hem notat molt és el canvi de propietat. De moment aplegues un exemple, un dilluns de matí, diu, així han vengut 8 llauradors a donar-se de baixa. Ah, sí, 8 fanecaes. ¿Vale? I el dia següent aplega un senyor, normalment són comerciants o són gent que sí que ha apostat per l'agricultura, i han juntat 3 finques i han juntat 18 fanecaes. Vull dir que no tenim pèrdua de superfície, n'han tinguda, però ara està parat.
Se compensa
i és un canvi, i estan apareixent això. Ja no tindrem 4.500 propietaris, potser només n'hi hauran 3.000 o 1.000, o 50 o 20, però viuran ben. Vull dir que n'hi ha un canvi de model d'això, i Villarreal tot i ser més complicat perquè és una zona d'especulació. En qualsevol, jo me fa molta gràcia perquè en Fecore va discutir moltes vegades del tipus, el Levante Feliz que venem no existís. Tu no pots tenir una fàbrica de rajoletes al costat d'un maset on vas a passar l'estiu i al costat d'un hort, ¿vale? La depuració de les aigües de la fàbrica de rajoletes, l'entorn i això, és una cosa. ¿Vale? El maset és una altra. Ah, no, jo fico una bassa cega i me due aigua de Sant Roc i a la bassa... Aquesta aigua no és potable. També no tens basura, no tens llum. I les plaques solars ho han facilitat també molt. I el pobre que té a l'hort del costat va arruixar un dia algun producte que faci una mica mal d'olorita i és el tio del maset que té riny. ¿Vale? O sea, és un gran drama, una mancança política que crec jo ha sigut la delimitació del territori. Tu tens que deixar d'especular terrenos. Villarreal és un cas molt semblant. La nova circunvalació que han fet per la ciutat esportiva del Villarreal de futbol, que va a la carretera d'Ondas, tot el que és cap al poble, això és urbà. Tot el que és cap allà, això és
agrícola.
Ara mateix, ahir n'hi ha gent que ens ha demanat goteo, perquè no aplegava el goteo, perquè estava la ciutat de la ceràmica, l'ampliació, com se vol dir, el Madrigal també va haver un moment que seria que se feia solaes i ens quedàvem sense terme. El polític té que ser valent, no? Té que ser real i delimitar les coses en coneixement i que cada cosa estiga dota de lo que necessite. L'aigua lo que necessite, ficar el modernitzador i el goteo, la fàbrica, la seua depuradora d'aigües, el seu control ambiental si fa falta, i el del seu mas, que puga eixir de matí, que no estiga un tio arruixant al costat, ni que estiga a la fàbrica de rajoles tirant-li fum i fent ruïdo. Per tant, un gran problema que tenim en la Comunitat Valenciana és la delimitació del territori, que se complica molt, i més en la província de Castelló, perquè en els 5 primers quilòmetres de costa, des de la costa fins a l'interior, 5 quilòmetres, estem el 80% de la població, l'autovia, les fabriquetes, la via del tren, la Nacional 3640, i el resto de província, pues, com és seca, Dios mío, venga y lo vea. Vull dir-te que...
I ara ens faltaven les plaques solars.
I això, això és un altre drama.
Els horts de plaques solars, que cada vegada, per lo que dius tu de la rama política,
sí,
no?
Sí.
Que menys fan que licitar. Zones per a dir que això no és productiu, per molt que la gent se crega que és productiu.
No, això és pan pa hoy y hambre pa mañana.
Correcte.
Lo que tinc clar és que està mal feta la llei, ¿vale? Que tu vagis al Cora, zones semiabandonades de muntanya planeta, i allí no se puga fer perquè està protegit, i te'n vas a Betxí, a la mare o a la planta de Nules, lo que estan ara, això, la terra més fèrtil, més bona, abandonar-la i retrasar-la, no té sentit. Per tant, tenien que dur-les a zones semiploblaes, ¿vale? Però clar, és més fàcil connectar-ho a Villarreal, a un punt que n'hi ha població, que no dur la llum. Però també és un altre problema de limitació del territori, ¿vale? I faran mal perquè ara mateix les comunitats de recants estan lluitant, perquè per exemple la comunitat de recants de Villarreal va ficar plaques en els treus capçals 3, però d'autoconsum, per tant és per nosaltres i punto. El problema és quan a una comunitat li lleves un 20% de la superfície, tots els gastos acumulats, tota l'administració, tot el funcionament recauen al resto del 80, un cost més pel llaurador. Per tant, és possible que algun dia, i ojalà no ho veguem ni jo ni els meus fills, quan estiga tot abandonat, quan els jabalers vagin pel mig de la població, quan en un incendi aplicarà la porta del poble, ens plantejarem que és unes finques vendutes i límpies o un abandonament que no ens donen compte, igual que tot la gent de plagues i de virus i de coses que se crien en aquest tema, també és un tema interessant de que això. Per tant, hi hauria que haver un equilibri que podem viure tots. Indústria, turisme, per exemple, en el tema de les aigües ha aparegut la utilització terciària, Montanejos mateixa, Montanejos té ara el seu riu que pots nadar, i clar, ells han fet una ratlleta a la paret i l'aigua ni té que pujar ni té que baixar perquè tenen que anar les barquetes. A vegades n'hi ha sequera. Vull dir que n'hi ha una sèrie de noves utilitzacions, igual que l'aigua potable, si mos fa falta, evidentment, si la paella, que això té que estar contemplat i previst de molts anys, no als 4 anys d'una legislatura, sinó a 40, 50, i tots els partits polítics estar d'acord, que això és el més difícil.
I ara, en època de Nadal, que és la que és ara, que sempre són els buenos deseos i això, tu com a Pasqual, com a representant de tots els llauradors, quasi que direm de tots els valencians, quin és el desig que t'agradaria que se compliera? O sigui, tu veus els problemes, veus tots els problemes que n'hi ha, veus això, quin seria l'any ideal per a tu i per a tots els que representeu?
Des que començar de dalt cap a baix, vale? En primer lloc, una cosa que ha passat i passarà és que l'agricultura en tots els tractats internacionals és la sacrificar. Vol dir que lligada a que Sud-àfrica pugui entrar fruta així, venia un contra d'Iberdrola grandíssim allà. Que si n'hi ha que canviar que entre cultiu de Brasil que entre i nosaltres enviar en cotxes, vull dir que això i si en perdem sempre, evidentment que tenim un nivell de vida molt més car de producció, però és que sempre han sigut la moneda de canvi d'aquestes coses. Hasta ara, i això ha malviciat als nostres fills, ja, això, tu vas al supermercat, en les estanteries estan plenes de tot.
I durant tot l'any.
I durant tot l'any.
Del mateix producte.
De fruta n'hi ha, de tot, és campanya, no sé si n'hi ha, però si eres n'hi ha en tot l'any. Mm. Vale? Això és irreal. Per la gent que hem tingut coneixement de terra, sabem que nyespros n'hi ha quan n'hi ha, cireres n'hi ha quan n'hi ha, i això. Ho hem malviciat. El problema serà el dia que obrim l'aixeta i no hi serà aúlla. Ai, és que l'aúlla, saps d'on ve? No. Nosaltres duem xiquets a la sud la setmana del Dia Mundial de l'Aúlla i n'hi ha xiquet que ella obri l'aixeta igual que el pollastre de consum. Per dir alguna cosa,
sí,
el pollastre està allí. Saps que se cria? Saps
la,
que...
la majoria de xiquets creu que el pollastre
correcte,
reixen,
està allí, ve no, no i el pi, ne fas mil de mà i... Vull dir que i per lo tant, primera seria que els governants foren valents en la defensa de lo que és el llaurador, el jo. Segon, pense que si hi ha que treballar en la gent jove, en concepte de conèixer la realitat. O sigui, jo no demane res, només que sapien la realitat, ¿vale? Que un quilo de tomàquets costa tant, davant. I a nivell d'agricultura local, el que ara mateix m'agradaria pues, escriure mi carta a los Reyes Magos, ¿vale? És el tema de les casetes i les edificacions il·legals que tenim pel tot el terme. Està passant tot Onda, Castelló i l'exemple de la Margeleria, que tenen un drama per no haver controlat a temps, han mirat un altre puesto i avui tenen allí cases que no tenen, no són oficials, i nosaltres, per exemple, tenim implantació de casetes al costat de l'asilo i de l'hospital en zona inundable, que algun dia vindrà a Uia i tindrem una desgràcia i plorarem tots. Vull dir que també fa falta aquesta delimitació del territori. El que és urbà, és urbà. En totes les normes. El que és rústic, és rústic. Per tant, això seria un altre desig per defendre a la gent que vulgui continuar això. En respecte a la qualitat, pues, vendre caro o barato, m'imagino que, i això per la meva professió toca molta gent, avui n'hi ha gent que està guanyant diners en l'agricultura. Vale? Està clar que no anem a viure els 4.500 que te deia antes, van a ser-ne 200 o van a ser...
Home, de les empreses més importants...
Per això passa en la rajoleta, en els supermercats i en Amazon.
Si ficarem les empreses que més facturen de la província de Castelló, crec que la primera, si no la segon, és Martín Navarro, que se dedica...
És la segon, després de Pamesa.
És la que se dedica a productes... O sigui, que vull dir jo que n'hi ha persones que d'este món...
N'hi ha. O sigui, no només la teòrica dels comerciants, com els pateixen com nosaltres, però n'hi ha gent jove que té varietats protegides, té varietats que les ha de fer, té gent que s'ha modernitzat i que té dia, en vez de tindre 8 fanecaes, 8 finques d'una faneca, ne té una de 30, doncs te cap un turbo, te cap una trituradora. Vull dir que són gent que està... I, sobretot, te dones compte que són gent professional. El metge que té horts, l'arquitecte que té horts, el de a tiempo parcial, antes donava, avui no. Per tant, avui van a quedar-se els professionals. Per tant, és un canvi que te dia, i jo demanaria als reixos que accelerara aquests processos, diria.
I també tu com a i se relaciona al món del camp, hi ha gent jove que ens està escoltant que no saben o no valen per estudiar. A veure, n'hi ha gent que, per lo que siga, no tots valen per metges, com tu has mencionat, o arquitecte, n'hi ha gent que té un altre don i a lo millor no ho sap, i a lo millor aquest don és el món de l'agricultura. Què es diries per animals? Perquè, clar, no toca ser tot males notícies, de dir, no, és que ahí no guanyen cap perra. No. Que...
Dos coses. I això en la plana és molt exagerat. La gent jove ha sigut un pèndol. Vale? Si la gent de la meva època, pràcticament, jo tinc ara 60 anys, tots se'n anaven a l'agricultura, després va haver un moment que se'n van anar tots a la indústria. El món de la rajoleta era un agujero negro que se ho xupava tota la gent.
L'any 60, la dècada 60, 60
acabava. Vull dir que ha sigut un pèndol, el que passa que durant molt de temps s'ha quedat el pèndol a un costat. Ahí hi ha hagut un triangle, que és Nules, Betxí, Vilavella, on gent jove que s'ha mantingut en l'agricultura, n'hi ha més apego, quasi, perquè no estan les grans fàbriques de rajoletes, que no és ni bon ni ruïn, és el que és.
Correcte.
Ara, en la modernització que t'ha dit, per primera vegada, tu l'altre dia vaig fer una demostració de drons en agricultura per arruixar, per pulveritzar, i allà n'hi ha gent de 30 anys, 24, 26, això. La modernització te dona peu primera que la gent que això pareixia que el que te dia de mon pare en ell, allò s'ha acabat, tens en el mòbil la sonda, determines si és que tenen nosaltres les comportes del sindicat de recs, se fan totes per mòbil. Vull dir que avui pots dur una finca en Xina o en Sud-àfrica des de pràcticament així, entre càmeres i de tot. Per tant, s'està venint una sèrie de gent jove que està modernitzant. I en altres puestos, per exemple, això està més en la fruta 2, la zona de Lleida, la zona de l'interior de Tarragona, on són gent que han juntat 5 hectarietes o 6 hectarietes en una peça, i són gent jove, s'han ficat en varietats, i ahir ja sí que n'hi ha gent jove ficant l'agricultura, defendent el que n'hi ha. Per tant, jo penso que això la gent, si se dona compte, i ahir dona també les gràcies a gent com, per exemple, l'Institut de Nules, que sí que té una rama d'FP d'agricultura, o organitzacions com Pancara o algunes altres que estan lligant molt el que és el territori a la gent jove, aportaran. I ahir, casualment ahir, llegia una entrevista d'un xicuelo de Barcelona que té 22 anys i dia que se daran cuenta mis compañeros de que en pocos años los agricultores vamos a vivir y los otros no. O sea, faltarà que siga un, però això tot això, la tendència és a que n'hi haga. I el que t'ha dit, el dia que obrin l'aixeta i no n'hi ha gaudia, i el dia que anem al supermercat i l'estanteria estiga buida, mos recordem quan els nostres pares plantaven quereguilles, quan plantaven faves, o quan tenien un borrego o un cerdo en casa. Per tant, estem en aquest punt d'inflexió, costarà, evidentment, però també és un tema de formació, perquè la gent viu molt bé, ho discutim estos dies en tot, en els de la rajoleta, en els de l'automòbil, en el llandero, en el fuster, no n'hi ha gent jove, per res, no només l'agricultura, per res.
Ja. Pues Pasqual Broy Reverter, ha sigut un plaer parlar amb vostè. Recordar a les nostres oients que és president de la comunitat de regants de Vila-real, entre altres càrrecs, i ja t'he dit que és un dels principals baluartes del món del camp a la comunitat valenciana. No res, desitjar-te un bon cap d'any, que tot el que m'ho has comentat de desitjos per lo menos se complisca una gran majoria, que seria bo pa tots el col·lectiu del llaurador, que sempre ha sigut un col·lectiu mal mirat. Mon pare sempre ha sigut llaurador, saps el que vull dir? I sé el que és això d'estar tots els anys mirant el sal i mirant si ve el corredor a comprar-te la taronja, no? Entonces, sé més o menys el problema en el qual viu este col·lectiu. Per això, desitjar-te tot el millor. I no res, si tens alguna paraula o algo que se m'hagi oblidat. Perquè...
No, moltes gràcies a vosaltres per invitar-me. O sigui, feia temps que no venia per així. I recorda que mon pare, quan a Nadal, estos dies, quan mos vaig gelar, es diu el llaurador és l'únic professió que se deixa la cartera fora de casa quan tancàvem la porta. Per tant, esperar... N'hi ha... El que sí que vol dir és que n'hi ha una agricultura, anem a dir alegre, n'hi ha gent que es va bé. Gent que es va bé, n'hi ha gent que està treballant dia a dia, que estan fent a vegades també llaurador han pecat de pessimistes i que tot va mal i que tots ens volen robar i que això és això. Les coses hi ha que defendre-les, les coses hi ha que ho protestar, les que estar en tots els puestos, ¿vale? Però que a vegades també nosaltres mateixos som autoculpables, i això me fico en primera persona, de que som els que ens hem despreciat i els que ens hem llevat. Per tant, ànims a tots, a treballar en la cara ben alta, no li fem mal a ningú, no li furtem avui a ningú, que és un altre concepte que a vegades ens estan tirant a la cara alguns, i l'únic que fem nosaltres és donar de menjar als dements. Igual que l'únic que té que fer en la comunitat de regants és donar aigua als seus comuneros de la forma més eficient i més barata possible. Per tant, bons Nadals a tots i esperem que això canvie, perquè l'economia se complica a tots els nivells. Per tant, aquest pessimisme jo el veig ara ja en altres sectors que anàvem vient en popa. Bé, pot ser que avui la venda de cases o la immobiliària és els únics que estan contents, els demés estan pues, fotuts.
Però així anar. Pues moltes gràcies, Pasqual.
Adéu.
Renueva tus ventanas en Big Mat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Que no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal. Porque tus seres queridos se lo merecen.
Son días de regalar y regalarse. Son días de Navidad. En Óptica Villarreal tenemos las mejores marcas y diseños en gafas de sol y graduadas. Regalos que unen y alegran la mirada de la Navidad. Estas Navidades regala Óptica Villarreal. Dr. Font 17. Bon Nadal.
Pastores de la muntanya que viviu en gran... I ja, avui, jo crec que no hi ha programa de ràdio, televisió, avui a Espanya, que no acabi en una cançó de Mecano. El Mecano, el legendari grup de música espanyola, ha deixat la seva marca indiscutible a les celebracions de Cap d'Any amb la seva emblemàtica cançó Un Año Más. Es tracta d'un clàssic que ressona amb força cada 31 de desembre al voltant de tota Espanya i especialment a esta nit a la icònica Puerta del Sol de Madrid. El senzill, que va ser llançat al mercat el 5 de desembre de l'any 1988, constitueix no només una peça musical, sinó també el reflex d'un moment distintiu de la cultura espanyola, la transició d'un any vell a l'any nou. Nacho Cano, compositor d'esta cançó, com també la de l'Himne de Villarreal, va capturar amb precisió els sentiments i les imatges que envolten els instants mateixos en què sonen les campanades al rellotge de la Porta del Sol, creant així una mena de fotografia auditiva de la nit de Cap d'Any. I sa frase de «Los españolitos, enormes, bajitos, hacemos por una vez algo a la vez, juntitos». Un dels versos més destacats expressa la unió dels espanyols en la celebració simultània d'un esdeveniment significatiu. La cançó s'ha convertit amb el pas del temps en una infaltable de les festivitats de final d'any. Inclús ha pogut comparar en la popular I'm Only Way for Christmas de la Maria Carey, que quan tracta de música característiques d'estes festes. Perdó. Vull, de nom d'esta cadena, Ràdio Villarreal, desitjar-vos a tots un feliç any nou, que l'any que ve estarem així, contant-vos històries d'aquest municipi, de la comarca, de la província, perquè no deixeu d'oblidar que esta emissora és la de tots i que des d'ací intentem dia a dia ficant tot el nostre esforç per a que siguis casen aixina, la ràdio de tots. i donar en qüestió personal les gràcies de que m'hagueu donat l'oportunitat d'aquests dies d'obrir les ones de les vostres emissores de ràdio en cada casa i deixar-me entrar i contar-vos des del meu punt de vista el que ocorreix en este municipi i en tot el que envolta a tota la ciutadania de la província. I no me queda més que deixar-vos en esta cançó en la qual segurament molts de vosaltres vindran records de gent que ja no està, vindrà... A mi és una de les cançons, sincerament, que m'emociona escoltar i més enguany que, per desgràcia, no estem tots. Així que tingueu un bon any i hasta l'any que ve.
Los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Y en el reloj de antaño, como de año en año, más para la cuenta atrás, hacemos el balance de lo bueno y